I vam girar la moneda i va tocar creu i és el que hi ha. El Madrid sabíem el que és capaç de fer amb els jugadors que tenen i bueno, van saber portar el partit per on ells volien portar el partit.
T'expliques però què va passar? És a dir, el partit està plantejat d'una manera molt concreta, arribeu a la semifinal, molt bé. Madrid protegeix bé la pintura, Tavares es fa molt dominant, i a la que s'acaba l'encert dels sis primers triples, el partit canvia, no? Sobretot a partir del bàsquet d'en Llull abans del descans i a la segona part. No sé si has donat gaires voltes, però què passa a partir del segon quart a l'equip? O què és el que no fa l'equip a la segona part per mantenir la dinàmica de la primera?
No, jo crec que el Madrid va plantejar el partit com és el que volien, no? Al final forçar-nos a tirar de fora. Tavares és un tio que et canvia molts tirs, que canvia moltes coses, molts sistemes, i a primera part vam estar acertats, tot bé, tot cap endavant, però clar, després l'encert, difícilment no estàs encertat tot el partit, tens millors ratxes, pitjors ratxes, i la segona part no crec que vam estar molt encertats i crec que vam col·lapsar i vam seguir fent el que seguíem fallant el mateix, i al final vam entrar en col·lapse i el Madrid va començar a créixer i tots sabem com van aquests partits, que al final la diferència és molt poca, detalls per petits detalls cap a un partit i no vam saber treure el partit.
Estem fora de temps, Euroliga està fora de la nostra zona, dues coses molt ràpides. Va haver-hi angoixa? Ansietat?
Home, sempre al final veus que s'està escapant el partit, el temps es va escurçant i veus que no hi ha manera de treure el partit cap endavant, i sí que és veritat, pues, que una mica d'ansietat, no? De voler solucionar les coses com a equip, doncs va bé.
I la segona, hi ha gent que està, la gent està entre decebuda, emprenyada, no sé si has mirat gaire xarxes socials les últimes hores, però el feedback que m'arriba a mi és un feedback, ja t'ho pots imaginar. Motius per creure en aquest projecte?
Jo crec que el partit d'ahir no crec que faci imatge a tota la temporada que portem realitzant. Crec que hem sigut molt sòlids, hem tingut partits més bons, altres de dolents. Ahir va sortir creu, era un partit clau, era un partit de vida o mort. No el vam treure, però crec que seguim sent un molt bon equip, seguim sent un molt bon grup, seguim estant molt junts, ara més que mai, i és el que t'he dit, mirar cap endavant, encara queda un títol molt gran per endavant i ens el volem emportar, sigui com sigui.
Sergi, gràcies per donar la cara, a seguir, i anem per demà, encara que no vull parlar, perquè és un partit que entenc que si poguessis ja tornaries cap a casa, no?
Sí, bueno, al final un tercer quart lloc no, al final ningú se'n recorda de que vam quedar tercers o vam quedar quarts, o el que la gent se'n recorda és dels títols que guanyes i dels campionats que t'emportes.
Ànims.
Gràcies.
Paraules de Sergi Martínez, amb calma, amb tranquil·litat, assegut al costat del Marc Modeta d'aquests Alguirio Arena, en l'atenció a mitjans que ha fet el Barça abans de jugar demà, 4 de la tarda, aquest Barça-Mònaco. La final és a les 7, aquest Madrid-Olympiacos. Mira, podem escoltar què te deia Scorcianitis, Mundet, sobre aquesta final Olympiacos-Real Madrid i el que n'esperava.
If the game is close,
Si el partit és ajustat, el Madrid pot ser un equip perillós, però l'Olympiacos té gent més jove i capacitat per accelerar el partit. Tant de bo tinguin l'oportunitat de guanyar.
They give them the great chance to win.
Doncs això és el que deia Scorcianitis, ex de l'Olympiacos, i un altre ex de l'Olympiacos, ho dic bé, no? Mundet, Scorcianitis.
Sí.
I l'amic Rivers, un dels culpables que el Barça no guanyés aquella Final Four del 97
a Roma,
sí senyor, a Roma.
És l'any després del tat de Brankovic a París. I hasta el Barça estava en ple trauma.
És l'Olympiacos de Dominic Wilkins aquell, no? O no?
No. No. Dominic Wilkins era Panathinaikos al 96. Pues, i David Rivers...
N'hi ha tantes?
Sí, ja. sí. És, de fet, és una situació molt semblant a la d'aquella final, eh? És un Barça que també col·lapsa.
acaba perdent, jo diria que perd de 15, per la memòria, 72-57 em sona a mi, i és un recital de David Rivers, que havia jugat als Lakers amb Pat Riley, ell me l'ha citat avui, Pat Riley, és, vaja, una autèntica icona, és Déu Nostro Senyor a l'Olympiacos, David Rivers, és qui els hi dona la primera de les tres Copes d'Europa que tenen l'any 97, i a més, just l'any següent, després de que Panathinaikos li robés al Barça la primera amb el tap il·legal de Stojan Brankovic.
Doncs això deia David Rivers de la final de demà i de què suposa per l'Olympiacos.
That's a major... És un èxit enorme, no és gens senzill arribar fins aquí. I tenir tots els jugadors i tot el club disciplinats com una sola unitat és una gran raó per la que han arribat fins aquí. Crec que han guanyat empenta amb tota la preparació mental que han fet aquest any. La manera com remunten ahir és indicatiu d'aquesta duresa mental i em fa tenir molta confiança en ells.
But I think he went a little more forward with the whole mental approach to what they have done this year. The way they came back in yesterday's game, second half, I think is indicative of that mental toughness, and that gives me a lot of confidence about them.
Les paraules de David Rivers al micròfon del Mundet, ex de l'Olympiacos, en aquesta final de demà. Tens clar per on anirà el partit o no, Mundet?
Hi ha una frase ahir de Rudy Fernández que m'indica que l'Olympiacos és favorit. I el micròfon d'en Dami, no sé si ho recordeu, quan diu, en Dami li pregunta, i Dami què? I diu, bueno, diu, som els que som. Com vol que digui, estem com estem. Anem agafats amb el ganxo. Llavors, a veure, sobre el paper, és que no oblidem que al Madrid li falta Poirier, Dec, Yabusel i Carlos Olofén. Tenen quatre baixes. Llavors, sobre el paper, ja només amb això, d'entrada, l'Olympiacos ha de sortir un pas cap endavant. Però, en fi, també el s'havia de guanyar ahir, i mira, saps? Amb la qual cosa, fer pronòstics... No sóc gaire amant dels pronòstics. És una final i realment és un tòpic, però és cert, pot passar qualsevol cosa.
I tant, i aquesta estadística balaïda pels seguits de la Lliga Espanyola, que és quan hi ha hagut clàssic, mai el guanyador del clàssic a semifinals s'ha acabat emportant-se l'Eurolliga en demà, els quatre precedents anteriors a la
demà se'n trenca una. Demà es trenca o aquesta o que el campió de la Lliga regular no guanya l'Eurolliga des de que ja ha instaurat el sistema de play-off previ. És a dir, l'Olympiacos va guanyar la Lliga regular, demà una d'aquestes dues es trenca.
Clar, clar, mira, doncs així, les estadístiques estan per a romper-se,
per a romper-les.
Doncs demà se'n trencarà alguna d'aquestes. Mundet, vols, mira, i amb això t'acomiado, vols saludar el mestre de mestres, Joan Antoni Casanova.
Home, Jack!
Hola, Jack!
Com esteu?
Molt bé.
Digue'm, no estic així, però bé, adéu, força bé. Què tal?
Molt bé.
Això tu?
Jo tranquil.
Com vas veure la semi d'ahir, Jack, aquesta eliminació del Barça?
Bueno, va ser una mica... Ja comptàvem... A més, els problemes que tenia el Madrid amb les lesions, a més concentrades bastant específicament en una zona del camp, no? Pues diríem que feia el Barça favorit. Bueno, ja em va semblar una mica estrany al començar el partit, el Barça només en triples, guanyar partit anotant només de triples és difícil de portar-ho durant 40 minuts, això sabia que havia de canviar. Bueno, però efectivament quan va canviar, bueno, tot va anar més o menys bé pel Barça el primer temps, però el segon l'equip es va espuntar molt.
Sí. Estem perdent, a veure si el podem recuperar una mica millor el Jack, que ja ens va dir que estava agafant aire a la muntanya, en Jack, però a veure si troba un racó. A vegades a la muntanya tens aquell racó allà que dius, mira aquí, no saps per què, puges una ratlleta al mòbil i la cobertura és millor, a veure si li podem fer dues preguntes més i el deixem, evidentment, que respiri aire pur, en Jack, havent guanyat Soter al llarg dels anys.
Hi ha hagut gol a Sant Mamés, ha tornat a marcar l'Atlètic Club, ha marcat Àlex Berenguer, Inter, per tant, torna a avançar-se a l'Athletic Club, 2-1, derrotant el Celta. Queden encara 25 minuts per arribar al 90.
A veure, que em sembla que l'hem recuperat, ho provarem, i si no, doncs gràcies i fins la propera. Deies això de l'encert de triples, no, Jack? Que,
agafant-te'n ja
això és perillós, partit, no?
El Barça anotant només de triples, 6 triples i res més al primer quart. Bueno, em semblava que allò no podia seguir, lògicament, ni no va seguir. Però, clar, després la resta del primer temps, doncs, el partit estava dintre d'una certa normalitat. Però la segona part va ser catastròfica, no? Vull dir, clar, d'entrada, si mires l'estadística, el primer que surt és veure que tu mires jugadors que tenen 3 punts. Clar, si tu mires jugadors que tenen 3 punts, tens un problema, no? Però no va ser només això, perquè va ser també que Tavares va ser més imparable encara del que ja comptàvem, no? 20 punts, 15 rebots, 4 taps. Vull dir, el Barça no va trobar l'antídot. Sanli no va poder amb ell de cap manera, ni per fora ni per dintre. I ja el tema es va anar decaient pel Barça, i no sé, em fa de mal dir, però i em fa molta por, no em fa molt poca gràcia dir-ho, però aquesta història s'està repetint, i llavors arribo a la conclusió també de que malauradament, des del punt de vista blaugrana, quan arribes a aquesta situació de que te la jugues a Europa, val de poc ser el primer, el segon o el tercer a la primera fase, te la jugar a totes a una, a dos partits, però d'entrada a final a un partit, i ja s'està repetint més aquesta història, i no sé si em fa pensar que a banda de qüestions tàctiques i tècniques, pues el Madrid té una cosa que el Barça no té, i pues, el substantiu que vulgueu, no? Que hi posa més ganes, per dir d'una manera correcta, perquè estem en horari infantil, no? Poder s'hauria de dir d'una altra manera, no m'agrada dir-ho, però clar, hi ha coses que tàcticament i tècnicament no s'expliquen tant, no? Un equip que té baixes sensibles, resulta que a l'hora de la veritat pues ja es repeteix aquesta història de que posa coses que tu no ets capaç de trobar. I per això t'acaba guanyant.
3 anys de Saras a la banqueta, 3 Finals Fours, que avui ho destacava també Navarro a l'hora de fer balanç del que havia estat aquesta temporada, però cap títol d'Euroliga. Com ho qualifiques? Perquè jo crec que ahir ho dèiem, que Saras, quan el Barça el fitxa amb un projecte de 3 anys, jo crec que sabem com és, i això va d'una cistella entra o no entra, però que el Barça el fitxa pensant que d'aquests 3 anys una Eurolliga caurà, no?
Caurà.
No sé quin balanç en fas tu, Jack.
No pots dir que és un balanç lamentable, perquè, bueno, evidentment que l'arribar, i has arribat, però falta una passada, i em temo del que deia ara, no? Que a banda de qüestions de si el teu millor jugador juga bé o malament, que no és la primera vegada que al moment molt de queda molt lluny del seu teòric gran nivell, hi ha altres coses, tu no et pas de parar amb el jugador més determinant del bàsquet europeu, que per mi és Tavares, és cert que això és molt difícil, impossible trobar un antídot, però és cert que falta alguna cosa, i em dona molt la sensació d'aquesta que era una cara d'oportunitat perduda, primer perquè no hi havia teòricament un superequip que dominés molt la situació, no, segona perquè el Madrid tenia baixes sensibles, i tercera, i poder el més important de cara al futur immediat, és que molt em temo que si es compleixen les previsions econòmiques del Barça com a club, no parlo solament de bàsquet, sinó com a club, doncs serà molt difícil l'any que ve no ja tenir un millor equip que aquest, sinó tenir un equip teòricament del mateix nivell que aquest. Em fa molta aquesta sensació.
I demà què? Perquè hem vist el Madrid ja remuntant el que no havia remuntat ningú, un 0-2 en contra amb el Partizan, sí. Ahir també amb totes les baixes carregant-se el Barça. Demà en aquest Olympiacos Madrid, què preveu, Jack?
Home, veig un partit molt obert, ja sé que és fàcil, hem de fer dir-ho, no? També el primer partit va ser d'estranya, més no poder, no? Sí. Una cosa semblava que la primera part acabaria donant la sorpresa, perquè a aquest nivell 12 punts no deixen de ser bastants punts, però clar, el tercer quart és un dels tercers quarts més estranys que... Bueno, més estranys, més bojos que jo he vist a la meva vida. Ja fa uns quants anys que segueixo bàsquet, no? Clar, 27-2, un nivell amb què ja pot haver moltes diferències, vale, però clar, un nivell, parlant d'una semifinal de Copa d'Europa, 27-2 en un quart no entra cap càlcul, no? Dins d'això què passa? L'Olympiacos és un superequipat, bueno, jo crec que és millor equip que el Mónaco, però ja sé que el desenvolupament del partit va ser força estrany, no? Llavors, a la final, bueno, doncs tenen un tio fol, el francès aquest de 2-18, bueno, que teòricament es podia ser una mica més empipador per al Tavares del que va ser qualsevol jugador del Barça, però clar, si el Tavares torna a ser tan dominant, jo crec que el Madrid per fora té jugadors capaços de contrastar els que els que pugui posar l'Olympiacos. Bueno, em va agradar un ex blaugrana, em va agradar molt, aquí va estar poc temps i no va fer gaire cosa, Papa Nicolau, em va agradar força. Un altre blaugrana, Bezenkov, també és un jugador que ha jugat molt bé tota la temporada. Diria que és una final de pronòstic obert, però si Tavares aguanta les faltes i jo crec que el Madrid, amb aquesta nova recuperació tremenda del Cacho Rodríguez i la valua de jugadors que poden fer mal en defensa, per exemple, com Rudi, i la qualitat anotadora de Musa, que ahir no es veu gaire, i de Zonja, jo crec que li donaria al Madrid un 55% i l'altre un 45%.
Molt bé. Acabo ja, que Saras el veus a la banqueta del Barça l'any que ve?
Francament no he parlat amb ningú que tingui capacitat de decisió per parlar d'aquest tema, perquè bueno, tampoc em dedico a això, no? Però vull dir, i si tampoc sé si em diria la veritat, si tingués d'apostar, ara diria que no. Si tingués de dir que ara ho creu, diria que creu en aquest cas,
I
que no seguiria.
I Xus Mateo, la del Madrid?
Pues diria el mateix.
encara que guanyi demà l'Eurolliga?
Si no guanya, diria que si guanya, pues, clar, costa molt. Un tio que fa campió d'Europa, clar, no és campió d'Europa cada any tampoc, no? Costa molt. A mi m'ha donat la sensació tot l'any de que el Madrid jugava per sota del nivell de la seva plantilla. Però clar, veus que això és una bogeria, a vegades l'esport, i un esport com el bàsquet, que és un esport bastant lògic, perquè clar, quan juga a 80 punts és més fàcil que guanyi el millor que quan jugues a 1-0 com el futbol. Doncs tota la sensació que he tingut la temporada de que el Madrid jugava menys bé del que tenia de jugar per molts jugadors que té, que és evident, de gran nivell, ara resulta que quan li falten jugadors està jugant millor que mai. Sí, doncs sí. Ja no sé quina cara agafar-me. La primera, l'entrenador no estava al nivell. Ara hauria de pensar tot el contrari.
I ara sí, l'última. L'Espanyol el salvarem o no, Jac?
Difícil. Jo crec que demà és el tema clau. Demà és clau. Si guanya demà, crec que sí. Però ha de guanyar, eh? Si guanya demà, crec que sí, perquè jugarà molt diferent a partir d'ara, i fa un Atlètic que, bueno, que es pot jugar al segon lloc, bueno, sí, no és un exercici tremendo. Si guanya 3, es salvarà.
Vale, doncs demà a les 2, estem perdent una mica, Jack. Demà a les 2 amb aquest Rayo Espanyol, si l'Espanyol aconsegueix la victòria, el Jack optimista encara de que l'Espanyol aconsegueixi la permanència. Joan Antoni Casanova, una eminència del periodisme i relacionat amb el món del bàsquet encara molt més. Jack, un plaer, moltíssimes gràcies. El Joan Antoni, que és quin crac, Mundet, eh?
Sí, mestre.
Doncs allà, mestre. No busquen bolets perquè no n'hi ha encara, m'ha dit a la muntanya, però...
ni hi haurà molts mesos, eh?
Sí, també és veritat.
També és veritat. Però bolets. Sí, vull dir... Re. No, ja que és, en fi, vull dir... D'ell saps què vaig aprendre amb tots els anys d'ofici, que vaig compartir o que vaig coincidir amb ell? A fer servir les paraules adequades i justes. En Jack és de les persones que verbalitzava millor, o que m'he creuat que verbalitzava millor una notícia. Els seus titulars a La Vanguardia eren... Llegies el titular i havia passat exactament allò. És una cosa que d'en Jack, ara que no em sent... he mirat sempre les coses com siguin.
Mira, doncs avui farem, ara t'acomiado, Mundet, farem com allò de la mesa d'edat del Parlament, i no li estic dient d'ell al Jack, però ara que hem saludat el Joan Antoni Casanova, ara saludaré l'Artau Pasqual. És una mica com això, com la mesa d'edat. Tu estàs al mig, Mundet, estàs allà...
Sí, sí.
Potser més a prop del Jack que de l'Artau, gairebé, diria.
Més o menys,
Més o menys.
Més o menys.
Mundet, continuem parlant, moltes gràcies.
Vinga, fins ara.
Hola, Artau Pasqual, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Com ho vas veure tu, aquesta eliminació del Barça, Artau?
Bé, un partit que em va recordar una mica, i no és positiu pel Barça, la semifinal de l'any passat. El Barça no és que ataqués bé durant la primera part, però va saber trobar escletxes per obtenir un avantatge. I no va saber matar el partit, i a la segona part doncs aflora aquesta vena competitiva del Madrid, que el Barça molts anys després doncs no té, i que probablement ja ens hem de començar a plantejar si és una cosa que només té el Madrid. I bé, doncs els jugadors que porten 10-12 anys guanyant i que cada vegada donen mesos més selectes de qualitat al Madrid, doncs tornen a guanyar una semifinal i tornen a estar a les portes de guanyar una altra competició, com són els Llull, Rudi Fernández i companyia. Per tant, bé, doncs, ja et dic, guió per mi molt similar, sobretot a nivell de procés mental dels jugadors, al de la temporada passada, amb la gran diferència, evidentment, de que Mirotić l'any passat fa un partit que és doncs, el seu millor partit en una Final Four, i aquest any doncs, no ha estat així.
A veure com és la recuperació, que la de l'any passat no va existir, és a dir, el Barça va acabar malament la temporada, va acabar perdent la Lliga. A veure aquesta recuperació, que ara també li preguntaven a Juan Carlos Navarro, a veure com ho gestionarien, perquè aquesta Lliga passa a ser, una obligació és una paraula molt, molt grossa, però passa a ser molt més important del que era abans d'aquesta Final Four.
Sí, l'any passat hi ha una petita diferència. L'any passat el Barça, el mes abans de la Final Four, ja el fa dosificant forces i el fa una mica fluix. I aquest, bueno, una mica no, força fluix. I aquest any el Barça venia, evidentment s'ha de posar un asterisc pels rivals, però venia en el millor moment de la temporada, la Final Four. Clar, la patacada anímica és molt forta, però em sembla que l'equip té més arguments en bàsquet que la temporada passada per sobreposar-se, i sobretot també hem de tenir present una altra cosa. Estem potser davant de la Lliga Endesa més exigent dels últims anys, que això es diu cada any, però que aquest any és realment així. Per tant, si el Barça no es recupera aviat, pot ser que a primera ronda es trobi amb un València i a segona ronda vés a saber si amb un Tenerife, amb un Unicaja. Vull dir, ja hi ha poc marge per la reacció. Hi ha molts jugadors que ja més enllà del pròxim contracte o el que sigui es juguen també una part de la seva herència, se m'entengui.
Sí, sí, i tant que sí, com dius, el quadre pot ser terrorífic, o pot ser contra rivals que estan trucant a la porta i de manera insistent, com és el cas de Tenerife, o d'Unicaja, ja campió de Copa, o de Baskonia, que ha estat lluitant amb el lideratge amb el Barça fins a la penúltima jornada de Lliga. I a l'NBA, què, Artao? Miami 0-2, els dos partits de Boston els ha acabat guanyant amb aquest Butler, que mare meva, com quins playoffs que s'està marcant.
Sí, la setmana passada comentàvem que era molt qüestió de dinàmiques el que estàvem veient a l'NBA i bases que s'està veient. Miami està sent capaç de sostenir-la absolutament. Boston, en la línia del que ha estat les últimes eliminatòries, continua donant la sensació de ser un equip que li costa molt mantenir la tensió competitiva al llarg dels 48 minuts, que té desconnexions molt grans, i això contra Miami, que és un equip que percuteix, sobretot gràcies a Jimmy Butler, és molt difícil de sostenir, de mantenir. Ahir hi ha un moment que tenen el partit molt controlat, Boston, però vaja, ja suposo que ja heu vist tots les imatges de Grant Williams amb Jimmy Butler, i allà sembla que es desperta una mica
l'activen sense voler, o no li fan cap bé, encarant-se amb ell i provocant-lo, perquè a partir d'allà Butler diu, doncs mira, que el partit el guanyaré jo.
Sí, i al final això és una... L'NBA alimenta molt aquestes narratives, però és que Butler és un dels jugadors que realment tu creus que això passa. I té una altra cosa, que és que és el tipus d'estrella que quan ensuma la sang, quan ensuma la por, sap perfectament si és un moment que ella ha d'assumir més llançaments per guanyar un partit, si és un tipus de partit fins i tot en el qual li surt més a compte intentar activar altres companys, com es va veure molt a la sèrie contra els Knicks, prioritzant passar-la fins i tot en les situacions que tenia llançament a anotar ell pel seu compte. I és un jugador que ara està en aquesta fase de plenitud en la que et sembla que ho pot fer absolutament tot. Si a més li sumes que Boston està prenent decisions potser un pèl estranyes, com aquesta de jugar amb dos grans molts minuts ara, amb Horford i Robert Williams, quan per exemple Miami té una debilitat prou clara com és Kevin Love, i no l'estan sent capaços d'exposar perquè han perdut amenaça sobre vot, o bé el fet de que la rotació de Miami va molt a l'alça, perquè és que el mateix Kyle Lowry i altres tiradors s'estan entonant ara, doncs bé, les situacions queden que estem veient una eliminatòria entre un equip que era clarament el millor de l'est en el moment de l'inici dels playoffs i un equip que va entrar gairebé per la porta del darrere, en la qual els papers semblen força alternats. També és veritat que estem veient uns play-offs en els quals ja estem veient que els avantatges, sobretot en les eliminatòries, són molt relatius, eh?
I tant, que sí. I això, aquesta història, ara deixa'm posar una mica en la Kia i Tomate, que Jimmy Butler podria ser fill de Michael Jordan, això, Artau, també és una altra història d'aquestes que agrada, no? Per afegir una mica més de picant a tot el que està passant.
Sí, sí, definitivament. Ara m'ha sorprès molt, però això, jo no... Que, veient, a veure, m'ho crec, almenys que li ha fet una transfusió sanguínia o alguna cosa, veient que no sé jo, m'ho crec perfectament.
No, però doncs, el poble, no? aquest rumor que podria ser bueno, un fill no reconegut de Jordan, perquè Butler no coneix el seu pare. Vaja, hi ha tota una relació aquí que se'ns escapa, evidentment. Del tema basquetbolístic tornarem a la pista amb aquest Denver 2 Lakers 0, si et sembla, Artau, que em sembla que a la final els Lakers ens haurem de pintar l'oli, no?
A veure, una mica d'optimisme, home, que els partits no han estat tan malament.
Sí, encara hi ha opcions de tornar cap a Denver amb l'eliminatòria igualada, ara que això va cap a Los Angeles.
A veure, sí, realment sí. No em sembla que els Lakers hagin jugat malament en cap dels dos partits. Evidentment, en el primer hi ha un tram doncs, en el que arriben a anar a 20 punts per sota, que doncs, sí, no van estar gens encertats, però... La meva sensació és que el supporting cast, els actors de repartiment dels Lakers estan funcionant moltíssim. Estem veient versions molt i molt afilades de jugadors com sobretot Austin Reeves, però també Rui Hachimura, secundaris que apareixen a cada partit i que encara podem veure una punteta més de LeBron James, no a nivell de domini del joc, que ja el té absolut com sempre, sinó a nivell d'egoisme. Encara falten un parell d'actuacions d'aquelles que diguis marca de la casa de LeBron i vaja... però probabilitat pura han d'arribar ja, perquè si no els Lakers sí que ja tenen un problema. Tampoc em sembla que Anthony Davis en defensa està fent tot el que pot contra Jokic. El marcatge convencional on pivot no funciona, però a mi em sembla que els Lakers no han dit l'última paraula realment, i vaja, també s'ha de tenir en compte que Denver està vivint una mica més enllà de que tenen una rotació molt profunda i jugadors que compleixen en tot, i Jokic, que probablement ara mateix és el millor jugador del món. També hi ha un factor que és incontrolable, no? Jamal Murray estava amb 3 de 15 al tercer quart l'altre dia, en el segon partit, i acaba amb 8 de 20 o 8 de 21, una cosa així. No, acaba amb 11 de 24, em sembla, i se'n va fins als 35 punts. Vull dir, clar, si un jugador et fa un quart així, els Lakers ho proven tot en defensa, però és que és simplement imparable.
Doncs a veure si aquesta matinada els Lakers escurçen una mica la diferència i col·loquen el 2-1 a la sèrie. Aquesta setmana que hem sabut que San Antonio escollirà en la primera posició del draft, serà el primer a escollir en el draft, i és segur que s'emportarà Wembanyama o no, Artau?
Sí, el departament de draft dels experts no escull Wembanyama, jo crec que s'arrisca molt.
D'acord, no hi ha cap opció que no... De fet, ha guanyat, em sembla, tots els trofeus que es podien repartir a la Lliga Francesa, se'ls han portat Wembanyama, perquè, clar, és un fenomen realment que no sé si quan tornarem a veure una cosa semblant, i que tens clar tu que des del primer any a l'NBA serà un tio molt diferencial, Artau?
Sí... en atac encara ha d'acabar d'ajustar coses, tot i que jugant als espais NBA el beneficiarà moltíssim, però ja fa, per descomptat, coses úniques, i a mi em sembla que el veritable impacte el veurem en defensa, de bones a primeres. Uh-huh. És un jugador surrealista, veure-la en defensa, arriba tot, pot jugar de 4, pot jugar de 5, sí que és cert que pot semblar des de fora que li falta força, però l'ús del cos que fa després també un punt és allà, ja veus que funcionalment és excel·lent. Wembanyama des del primer dia farà que els experts siguin un equip molt més competitiu, i ja no és fins on elevarà el sostre, sinó és que la realitat passarà a ser molt més alta, molt més consistent.
Doncs la setmana, temporada que ve ja tenim ganes de veure Wembanyama també amb la samarreta dels Spurs, si no es torna boig l'home encarregat d'escollir el número 1 del draft de l'NBA el proper mes de juny. Artau, et deixo que investiguis sobre l'origen de Jimmy Butler. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres per posar-me en pista.
Pasqual, posant al dia l'NBA i també valorant, evidentment, aquesta eliminació del Barça i a les semifinals de l'Eurolliga contra el Real Madrid. A Sant Mamés ataca l'Atlètic Club buscant el tercer, Albert.
Sí, vol acabar de sentenciar el partit perquè el Celta ho està intentant. Queden encara 5 minuts, Atlètic Club 2, Celta 1. De moment, els 3 punts es quedarien a Sant Mamés.
I el Liverpool empata i som al temps d'afegit generós.
Sí, 10 minuts d'afegit, som al 94. Liverpool 1, Aston Villa 1, ha marcat Firmino, que està jugant el seu últim partit a Anfield. De fet, recordo que acaba contracte i no el renovaran. I hi ha alguna pancarta a les graderies d'un jugador que ha estat històric els últims anys, especialment en aquesta etapa, amb Jürgen Klopp a la banqueta. El United, per cert, ha acabat guanyant 0-1 al seu partit, aquest gol vaja, jo diria que acrobàtic de Casemiro, de cert mèrit al camp del Bournemouth, i el mantindrà a la quarta posició, en posició de Lliga de Campions, al Manchester United.
A primera, dos quarts de set, Almeria-Mallorca, Getafe-Elx, ara em passa un vídeo al Ballera de Bordalàs, sí, sí, arribant amb l'autocar amb una xantada de poc, esperava l'equip a la rodalia de l'estadi del Coliseum, i vaja, com el millor Simeone, ha baixat de l'autocar i...
un hooligan, tu.
Sí, sí, absolutament, desenfrenat, animant a les masses, José Bordalàs en aquest partit molt i molt important que té el Getafe contra el Cué de primera per fer un pas més cap a la permanència. Tant de bo que no ho aconsegueixi, que seria bona notícia per l'Espanyol. Un i les sis, el Barça d'handbol el tenim jugant contra el Cisne.
Sí, i bé, no ha tancat el partit, tot i que ja som a la segona meitat, està guanyant, entre cometes, només de 3 gols. Barça 24, Cisne 21, queden 20 minuts pel final.
I el play-off de la Lliga Femenina d'Hockey i Patins, en joc a la segona part, Manlleu 2, Palau 1. És el primer partit del play-off semifinal en aquesta sèrie, el millor de 3. Una pausa i tornem.
Superesports amb Xavi Puig. RAC 1.
A Grupo Todo Plano sabem que canviar un matalàs no és una tasca fàcil. Disposem de marques líders com Sonpura i Emma.
A Grupo Todo Plano li entreguem el seu matalàs Emma recollint-li de franc l'antic. També disposem de matalassos Sonpura. I a la botiga de General Mitre hi tenim la nova col·lecció completa.
Troba la teva botiga més propera a grupotodoplano.com.
Vols sentir l'experiència de conduir un Nissan? I et vols aprofitar de condicions especials en tota la gamma? Visita el nostre stand Nissan al Saló de l'Automòbil de Barcelona i descobreix la nostra nova gamma electrificada amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica. T'esperem del 13 al 21 de maig al Saló de l'Automòbil de Barcelona. Xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona.
Notícies, esports,
entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Vine a Calvet i anticipa't a la calor. Les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics per al tratament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i el podràs pagar en 12 mesos sense interessos. Ara, amb els aires condicionats Midea, et regalem l'accessori wifi perquè el puguis posar en marxa des d'allà on siguis amb el teu mòbil. Electrodomèstics Calvet. 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Amb la primavera els dies es fan més llargs, gaudim més, ara els dies són formidables. Aconsegueix ara a Comercial Vilavila el Ford Kuga híbrid endollable o el Ford Puma híbrid. I no comencis a pagar fins després de l'estiu. Finançant amb FCE Bank fins a final de mes des de 199 euros al mes. Comercial Vilavila, concessionari oficial Ford a Granollers.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondinauto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa.
Hi ha un món ple de llibertat i aventures, però no el pots explorar assegut al teu sofà. Has de sortir fora i viure'l de veritat. Nou Trip Avenger, creat per al món real. Vine a conèixer-lo durant la setmana del Saló de l'Automòbil als concessionaris de la xarxa Jeep de Catalunya.
Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com...
Ford Fiesta per 18.500 euros.
Ford Focus per 20.800 euros.
Ford Kuga per 22.800 euros.
I moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a...
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford...
pensa en Covesa.
Arriba la 16a edició del Festival Portal Blau. Vine a l'Escala i Empúries i gaudeix els millors escenaris d'una vintena d'activitats amb música, dansa, poesia, teatre, literatura, conferències.
Ho tenim tot.
Festival Portal Blau. Ho tenim tot. Més informació a portalblau.cat.
La Revolu Plus a Ocasión Plus. Descompte de fins al 30% amb més de 8.000 cotxes. Aprofita aquesta oferta única fins al 21 de maig. 10 centres a Catalunya, noves obertures a Manresa, carrer Sant Cristòfol 11 i a Badalona, carrer Torrent Valmajor 66-68. També a ocasionplus.com. Obrim dissabtes matí i tarda. Mogauto presenta les darreres novetats de la gamma Volkswagen i, a més, també híbrida i elèctrica. I aquest mes gaudeix només a Mogauto de descomptes especials únics i exclusius coincidint amb el Saló de l'Automòbil. Recorda, només a Mogauto Barcelona, al costat de la Maquinista, Rambla Guipúscoa i a la City Store de Gran Via, cantonada Padilla. I a Badalona, al polígon de les Guixeres, mogauto.com.
Amb la primavera els dies estan més llargs. Ens relacionem més, gaudim més. Ara els dies són dies formidables. Aprofita aquest mes les condicions especials que la xarxa Ford de Catalunya ofereix a la seva gamma de vehicles. Ford Puma, Kuga, Focus. Vine a descobrir els dies formidables a la xarxa Ford de Catalunya. La nova mobilitat és cosa de Ford.
Superesport. Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC1.
Passen 5 minuts de les 6 de la tarda amb l'Atlètic Club guanyant 2-1 contra el Celta a primera divisió, amb el Liverpool empatant a 1 contra l'Aston Villa. A 2:15 juga l'Arsenal al camp del Nottingham Forest. Si perd l'Arsenal, el City ja serà avui campió de Lliga. El cap de setmana que ve a Flensburg, el Freiburg Granollers jugarà la final a 4 de la Lliga Europea d'handbol, la segona competició en importància a nivell europeu. Abans, demà diumenge, els vallesans tenen partit de Lliga a la pista del Cangas. Aquesta setmana hem anat a Granollers per parlar amb un pivot xilè, 31 anys, 1,80 m, que viu la seva tercera temporada al club vallesà i que, de fet, serà l'última. La temporada que ve jugarà al Bidasoa. Se'n va cap a Irún. El seu germà, Rodrigo Salinas, va jugar ja al Granollers i, de fet, també va ser rival del Granollers a les semifinals de la Copa EHF ara fa 7 anys quan jugava al Nantes. Aquesta és la conversa que manteníem amb Esteban Salinas aquesta setmana a Granollers. És festiu, de fet, avui a Granollers. L'Ascensió està molta cosa tancada. També el pavelló, ara mateix tancat. Som just en un bar davant del pavelló, al costat d'un home, d'un pivot que busca la glòria europea d'aquí a poc més d'una setmana a Flensburg amb el Freiburg Granollers. Aquest balonmano Granollers que té 3 títols europeus, que té una recopa i dues copes EHF, l'última aconseguida, això sí, l'any 96. Amb l'Esteban Salinas. Hola, Esteban, bona tarda.
Buenas tardes.
I moltes gràcies per haver-nos acollit aquí a casa teva, que ja és Granollers. Quan dic Flensburg, Esteban, quina és la primera imatge que et ve al cap?
La primera imatge... Es increíble, o sea, el saber que vamos a ir a Flensburg, el saber que se le ganó a Flensburg en su casa es alucinante. Es la verdad que es un premio al esfuerzo de todos estos años, tanto colectivo como individualmente. Así que genial disfrutar estos momentos, pero también con la ambición de que podemos hacer algo grande.
Del Flensburg de quarts de final hi ha una imatge que s'ha fet bastant viral i que tot ens ve al cap, que és tu assegut a la cadira de canvis, plorant, quan encara el partit està en marxa. Què et passava pel cap allà, Esteban?
Buah, por la cabeza pasaban muchas cosas. Minutos, me acuerdo, minuto 15 de la segunda parte, íbamos de 12. Yo veía el marcador y decía, buah, queda muchísimo. O sea, estos todavía no pueden dar vuelta al partido, si en dos minutos nos pueden meter muchos goles. Me acuerdo sobre todo la parada de Rangel, que ellos en la segunda mitad del partido... Ellos se nos ponen a 2 o 3 y Rangel para un contraataque a Gola, que yo dije, buah, ya, con esto, si Rangel está así o la portería, pues muchas posibilidades vamos a tener. Y ahí fue donde empezamos a sacar la renta.
Allà quan plores, quan estàs allà llorant d'ahir, que Antonio se t'apropa i diu, allà que ve tota la història, tot el que has passat, tots els partits que has jugat, els teus inicis, allà passen moltes coses pel cap o què, Esteban?
Sí, o sea, ya la sensación de luchar tanto, de poder llegar, de a veces también de frustraciones de años. Estás en un lado, te vas, haces una buena temporada, pues te vas a otro sitio, empiezas de cero, cambias el chip, y mi tercer año en Granollers, saber que voy a jugar en una Final Four es algo increíble para mi carrera. Se me meten dentro mío muchas emociones y que cada esfuerzo diario, tanto en la pista como afuera, pues valió la pena.
És el teu tercer any a Granollers. Què t'has trobat aquí? És a dir, com definiries el que és ser del balonmano granollers, Esteve?
És una família, o sea, es cliché, la verdad, decirlo, pero realmente yo los tres años que llevo aquí me siento muy querido. Desde el primer día en que llegué me han tratado espectacular. Me acuerdo del primer día que llego al piso, me va Pep Blanchard a saludar al piso en su bicicleta, ahí a saludarme, que sea bienvenido. El Bucha también, siempre estando para cualquier cosa que necesite, él está ahí al 100%. Es increíble, yo no puedo decir nada malo del Granollers, que a mí me ha tratado espectacular.
Pep Blanchard es el Granollers, ¿no?, prácticamente, Esteban, ¿o no?
Sí, sí, o sea, yo la verdad que con él y con Busha y con Rama también, o sea, es espectacular. La gente conmigo en sí, el cuerpo técnico también, el doctor, el fisio, no quiero dejarme a nadie, el Pablo también, son gente que han estado ahí siempre conmigo. Y también con el equipo, en las buenas y en las malas, como dijo Rama hace poco, dijo que estábamos pasando momentos muy, muy malos también en Liga, en la segunda vuelta, y mira, hemos dado vuelta a esa situación, y qué mejor también luchando por el segundo puesto y en la Final Four.
S'han repartit premis de la Sobal, que ara fa pocs dies, Antonio Rama, millor entrenador, en Yusuf, jugador revelació, l'Antonio García és també en el set ideal. Deixa'm aturar-me aquí, Antonio García. Tu has mirat el menú d'Antonio García, si és igual que la resta o si menja alguna cosa diferent per estar com està amb els seus 40 o no?
Yo creo que es el amor que tiene al balonmano. Se nota que es un jugador que va a querer seguir ligado al balonmano, pues, después de que lo deje, y se le nota día a día lo que se cuida, cómo entrena, la exigencia que le transmite al resto. Pues por algo es el capitán, y más que capitán, es un referente también dentro de la pista y fuera de la pista, como tiene que ser un jugador de balonmano.
No se retirará mai, ¿no?
No, él se retirará cuando quiera, y mira, porque cada año se dice, igual bajará un poco, y no, y cada año al siguiente, pues mejor. Y mira, con 39 años, jugando su primera Final Four, pues dirá mucho de él. Y también fue la Olimpiada, que con 37, si no me equivoco, 38, pues jugó su primera Olimpiada.
Parlaves d'Antonio Rama abans, tu que n'has tingut uns quants d'entrenadors al llarg de la carrera, què en destacaries de l'Antonio? Què el fa diferent als altres entrenadors que has pogut tenir al llarg de la carrera?
La cercanía, un detalle que bueno, que tuvo él hacia mí, entre que yo llevaba aquí ya tres semanas y ¿qué tal, Esteban? ¿Cómo va? ¿Cómo está tu novia? Que me pregunte por mi novia, que cómo está en la ciudad, si está bien, está mal, pues ya quiere decir mucho de una persona. Y bueno, y como entrenador de balonmano, pues eso, muy cercano, que transmite tanto al jugador, que o sea, yo no puedo no dejarme la piel por él. Es algo que no está dentro de mi cabeza. O sea, si me tengo que tirar de cabeza, si me dice ponte de cabeza, pues lo voy a hacer porque da resultado y porque me lo dice Rama.
L'altre dia li llegia una entrevista a l'Antonio que deia, és que jo, diu, cada dia quan acaba l'entrenament me n'aniria a fer cerveses amb els jugadors, diu, però diu, no puc, diu, almenys cada dia no puc. Clar. Diu, potser de tant en tant, diu, però hosti, és que jo el sento molt propers als jugadors.
Él sabe mantener esa distancia que tiene que haber también entre jugador y entrenador y cuerpo técnico, obviamente. Es un feeling que se va forjando día a día. Y él sabe, o sea, él ya tiene trayectoria, es su segunda Final Four, si no me equivoco, que fue como segundo entrenador, pues eso le va siendo un mejor entrenador. Y ahora estamos viendo al mejor Antonio Rama, se podría decir, del último tiempo, y encantado de poder estar con él.
De fet, és l'únic supervivent de la Final Four d'ara fa 6-7 anys del Freiken Granollers, és l'únic que queda al club com a segon, i ell ara com a primer, no? Queda algú més?
Bueno, si no me equivoco, Guardia, pero Guardia estaba, no sé si como segundo o como tercero. Ahí ya cogeo de una pata, no estoy muy seguro. Sí, 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 pero seguro que Guardia estaba allí, pero no sé si estaba como segundo o como tercero.
Ara, aquella Final Four hi havia un Salinas, no el Granollers, però hi havia un Salinas contra el Granollers, ¿no, Esteban?
Sí, exactamente. Rodrigo estaba en el Nantes y yo lo fui a visitar, yo estaba en Benidorm en ese entonces y teníamos el fin de semana libre y lo fui a ver a Nantes. Es espectacular. Y me acuerdo ahí que jugaron el semifinal contra Granollers, que ganó el Nantes. Y bueno, hay unos cobritos medio polémicos, se podría decir, y pasó el Nantes.
Que tu allà animaves el Nantes.
Sí.
Això t'ho han tirat en cara o no? Aquí l'Antonio t'ha tirat en cara de dir tu anaves en contra nostra ara fa uns anys.
No, no me acuerdo después verlo, después la celebración. Porque con ellos durante el día no estaba con ellos. Y ellos estaban concentrados y yo estaba en casa de mi hermano. Pero sí, fue algo muy bonito también ir a ver esa Final Four como espectador. Y ahora, 8 años después, pues como jugador va a ser alucinante.
¿Podrá venir el Rodrigo o no podrá venir a Flensburg?
Está en ello, pero casi seguro que no, porque igual creo que tienen entrenamiento o algo tienen ahí que no le permitía poder ir. Pero bueno, yo sé que él, mi familia que está en Chile también, estarán todos conmigo.
¿Amb qui comparteixes habitació tú en las concentraciones, Esteban?
Bueno, ha sido algo raro porque partí con Uri, después por el COVID no podíamos estar juntos porque al final no podíamos estar dos jugadores en la misma posición. Después me pasaron con Guardia, que excelente también, muy bien. Y ahora pues me cambió, Guardia se lesionó el año pasado y me pasaron con Jangu. Así que pues bien, ahí ando con Jangurri muy bien, ahí educándolo en lo que puedo.
se deja.
No, es un crack. Y nada, pero muy bien, muy bien.
Tornant a Flensburg, al partit de quarts de final, abans deies, no? el que estaves vivint a la banqueta, veure com esteu guanyant de 12 gols. Tu allà, quan te n'adones, quan ets conscient que allò que esteu fent és molt gros? L'altre dia ho deia l'Antonio, que és un maracanazo allò que veu fer a Flensburg. Quan ets conscient que és grandiós allò que esteu aconseguint?
Yo creo que con el tiempo uno se va dando cuenta del hito que hicimos, porque obviamente todo el mundo habla del presupuesto, que está claro, de la plantilla. Yo doy pie a eso, a la plantilla que somos, la juventud que hay, esa mezcla entre juventud y veteranía, pero tampoco hay muchos veteranos. O sea, yo soy el segundo más veterano con 31 años, que yo he estado en muchos equipos y con 31 pues eras del medio, ¿sabes? Pero la gente, la verdad, que se ha trabajado muy bien para poder llegar a esta instancia. Y como dice Rama, también es algo inédito en la historia del balonmano a nivel europeo. Yo creo que pocos antecedentes se tienen de un hito así.
La rebuda que veu tenir quan veu arribar a Granollers, no? La gent us esperava aquí. Esteban, allò hauria ser xulo, no?
Sí, hermoso. Fue piel de gallina. Vas llegando allá atrás donde está el semáforo y ves de lejos que... ¿Esto qué es? Como un mar de gente. Pasamos el semáforo, ¡boom! Las bengalas azules, blancas, la gente gritando, nos bajamos. Fue hermoso, fue un momento de felicidad, tanto como nosotros como la afición, que es partícipe de todo esto.
Ara tornareu a Flensburg per jugar a la final a 4. Jugueu contra el Göppingen, les semifinals, que algú pot pensar, el Flensburg va quart a la Bundesliga, el Göppingen va al 14 a la Bundesliga, algú pot pensar, home, Això serà fàcil.
No, para nada. Ya lo vivimos aquí en la Liga Sobal, que ya te puede ganar cualquiera. Y mira, en equipos alemanes son muy fuertes, también tienen una temporada muy dura. Y ahora, si no me equivoco, el Göppingen lleva sin jugar una semana, así que llega descansado para nuestro partido. Pero bueno, nosotros vamos con nuestras armas. También el Göppingen a todo esto fue el campeón, si no me equivoco, en esa Final Four que hablamos de antes. Y también es una espinita clavada que tiene mi hermano y me dice, mira, la revancha ahí de los Salinas que puede salir adelante. Y yo digo, bueno, vamos con calma, pero lucharé con todo para poder hacerlo.
És a dir, que hi ha aquí qüestió familiar, una mica com aquelles pel·lícules de Steven Seagal que li diuen, tu m'has de venjar a mi, doncs aquí el Rodrigo t'ha dit, tens feina.
Hermosa revancha, bienvenida revancha, ya me gustaría tener más revanchas así.
Del que heu vist del Göppingen, del rival, que m'imagino que ja heu començat a veure vídeos, què ens trobarem, què us trobareu com a rival, Esteban?
Sí, bueno, sí, está claro que se ve un par de cositas a veces del Göppingen, pero tanto todavía no. Sabemos que tienen una defensa muy, muy dura, muy grande. Está Duarte, que estuvo en el Barcelona, si no me equivoco, después Montpellier. Claro, son jugadores de mucho físico, mucho lanzamiento de afuera y también con pivotes muy grandes, que es donde nos pueden hacer daños. También es verdad que tienen el portero croata, si no me equivoco, que está en un gran momento, así que tenemos que tener... Están muy alertas y al final es un equipo que ha llegado a la Final Four es por algo, igual que nosotros, que ellos nos estudiarán con todo el respeto posible porque le ganamos al Facebook, le hemos ganado a grandes equipos y hemos llegado a la Final Four. Al final llegas ahí y no por suerte.
I un cop allà, no es pot renunciar a res, no, Esteban? És a dir, que no podem descartar ni molt menys que el Granollers torni aquí amb la Copa de Campió, no?
No, posibilidades tenemos, 25% a cada equipo, así que nosotros vamos a jugar nuestras cartas. Sabemos que jugamos un gran balonmano que también le complica mucho a equipos alemanes o equipos franceses, pero bueno, partido a partido, en la semifinal primero, estudiarlos bien, trabajar bien en ello, que sin duda lo haremos y ya se verá.
Montpellier-Fuxes és l'altra semifinal. Abans teniu partit de Lliga a Galícia aquest diumenge, pista del Cangas. Un partit així una mica rarot aquí al mig, que el cap se'ls en va una mica cap a Alemanya i costarà de centrar-se o no, Esteban?
Mira, no te voy a mentir, es raro, es difícil. Pero hay que tener los pies en la tierra y saber que este partido es muy importante, porque para el año que viene, si el Cuenca llega a perder este fin de semana, el sábado, pues quedaremos segundos si ganamos. También es un equipo que se está jugando mucho por no descender, y la pista de Cangas siempre le ha costado al Granollers. Fácil no va a ser un partido, pues, hasta los minutos finales, y me imagino yo, como son todos los partidos en la Liga Sobal, que no se sabrà a dónde está el ganador.
El calendari està carregadíssim. Vaja, vosaltres ho veu patir també a la Copa Sobal, que veníeu d'Europa, Copa Sobal. Es trenca l'Adrià Martínez allà, que malauradament es trenca el genoll. De fet, això va fer que encara la victòria a Flensburg fos més emotiva, perquè us en veuen recordar i molt de sí. L'Adri, no?, en aquell
sí,
moment.
Sí, sí, fue muy emotiva, también ahí celebrando con el móvil en la mano, con el Adri ahí, se le notaba su cabeza. Y gritando, haciéndole partícipe de nuestro, que esto también es de él. Obviamente, como jugador, me imagino que tendrá un poco de envidia sana, porque él ha trabajado muchísimo para poder estar aquí y no ha podido estar. Pero bueno, él tiene que ser consciente de que, bueno, es una lesión, es parte del deporte y lo sacará adelante.
Això del calendari no ho arreglarem, no, Esteban? Vull dir, no us escolten els jugadors, no? Vull dir, ells fan i el jugador és qui ho acaba pagant.
Claro, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero no son las reglas del juego también, y obviamente, bueno, ahí los clubes tienen que hacer algo, pero bienvenido sea. O sea, yo me acuerdo de llegar aquí a España, pues jugaba un partido a la semana, partí en segunda nacional, a jugar ahora Final Four, pues es orgulloso y es lo que yo quiero, jugar todos los fines de semana o todas las semanas dos partidos, porque eso es que lo estás haciendo bien. Estás en Europa y estás compitiendo en Liga Sobal.
Ya hay menos entrenos, ¿no?
Ya hay menos entrenamiento, que quieras o no. Claro, al final es lo que al final más desgasta también. Pero ahora hay menos entrenamiento, pero más densidad en cada entrenamiento. Más concentración, pues menos tiempo.
Tanques etapa Granollers aquesta temporada. Després de 3 anys te'n tornaràs cap a Irún a jugar amb el Bidasoa. Ostres, una bona manera de tancar l'etapa seria amb un títol a la butxaca, no?
Seria espectacular. Ja Granollers en si, aunque no ganase nada, ya es una ciudad y un club que está en mi corazón para siempre, por lo que te decía antes, también por la cercanía de las personas hacia mí. Personalmente me han tratado espectacular y siempre muy atento a cómo estaba yo como persona. Y claro, sería el broche de oro para los 3 años que llevo aquí.
Estaves predestinat a jugar amb vol, tu, Rodrigo, no? Vull dir, Esteban, perdona, ara deic Rodrigo perquè tota la família, no?, gairebé jugava amb vol, o no?
Bueno, mi papá jugaba en la universidad, empezó a jugar allí, y después mi colegio también es un colegio que históricamente se juega mucho balonmano. El profesor también era mi tío de segundo grado, y entonces pues se fue dando solo. Mis dos hermanos mayores jugaban, después Rodrigo también, y ya yo veía a Rodrigo que iba destacando más, que viajaba a Argentina, a Brasil, a jugar Panamericano, y yo decía, yo también quiero viajar. Y dije, pues mira, pues me meto aquí. Y ya me jugaba al fútbol, pero ya a los 14, 15 años decidí, bueno, necesito centrarme más en un deporte y me centro, pues, con el balonmano hasta donde sea.
És a dir, que vas haver de decidir, en algun moment, vull dir, practicaves altres esports, Esteban, i vas haver de decidir, a veure, em quedo amb aquest o amb aquest altre?
Claro, sí, jugaba un poco de todo, lo que decía, jugaba un poco al fútbol, jugaba un poco también al tenis en un ratito, pero no, lo que más me gustó al final y también donde más uno destaca, pues, es donde tú te vas tirando, y veía que el balonmano se me daba medianamente bien y tiré por ese lado.
I qui et posa de pivot? És a dir, sempre has jugat de pivot o per què ets pivot d'handbol?
Partir de central, y a los 16 años, me acuerdo, 17, pues un partido que jugaba la selección de la quinta región de mi ciudad contra Santiago, que es la capital de Chile, pues el entrenador de mi ciudad, de la quinta región, me dijo: Esteban, quieres jugar, pero tienes que jugar de pivote, porque de laterales ya hay otros. Y dije: ah, sí, 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 a muerte va a ganarle, siempre hay esa rivalidad, ¿sabes? Y me salió muy bien, le ganamos, hice un gran partido y ya dije, pues mira, de aquí en adelante ya de pivote.
Ja de pivot i d'allà no t'han mogut, eh? Claro. I allà repartiu i rebeu molt durant un partit, no? Deus acabar els partits absolutament baldat, no? Ple de cops per tot arreu,
sí,
no?
Sí, sí, pero acostumbrado ya de tanto tiempo, pues uno sabe que tiene que luchar por el equipo, hacer bloqueos que para la primera línea pues viene muy bien y entonces ya es parte de, al final uno te vas acostumbrando, también es verdad que uno va evolucionando como pivote con mis características. Yo al principio, claro, intentaba jugar como los grandes pivotes del mundo y yo decía, pues no, oye, tengo que buscar igual otra forma con mi tamaño, con mi estatura, con mi peso, pues otra forma de jugar balonmano, pues desmarque, más rollo como Adrián Figuera, que podríamos decir, pues un desmarque, ser más listo que lo otro, doble desmarque, pues buscar otra alternativa.
És un esport molt practicat a Xile, l'handbol, es practica molt?
Bueno, poco a poco se va yendo mejorando también por los éxitos deportivos que hemos tenido en la selección. El más notorio ha sido el Panamericano en Lima, que le ganamos a Brasil y perdimos la final con Argentina. Pero bueno, es eso, tampoco es muy conocido, pero sí que es verdad que por los resultados que se están teniendo, cada vez practica mucha más gente.
Ara que parles de la selecció, tenia una pregunta que té molta, molta mala llet i no sé si fer-te-la o no. És que té molta mala llet. Tu, si no me la vols contestar, no me la contestis. Tu canviaries no guanyar la Lliga Europea amb el Granollers, no guanyar-la a canvi que Xile va als Jocs de París 2024? És molt puta la pregunta.
Uau... Es muy puta. Sí. Buah, es que...
Pots no contestar.
No, no sabría decirte, no. Uno sabría decirte... Porque son esfuerzos distintos, ¿sabes? El Granollers al final es un esfuerzo como club, como identidad de una ciudad, un ejemplo también de cantera, ejemplo... de que con familia, pues haciendo las cosas bien, con pocos recursos, pero se pueden hacer las cosas bien y puede llegar a un éxito deportivo. La selección, en este caso la chilena, pues también es algo parecido, pero también son amigos de años, compañeros que hemos estado juntos desde muy pequeños, por crecer algo que no hay en Chile. El balonmano y el deporte en sí es muy precario. Y poco a poco yendo mejorando y claro, y esas cosas, pues los éxitos deportivos de la selección al final no son éxitos de una federación, son éxitos de mucha gente que está detrás.
Com és jugar contra el teu germà, contra el Rodrigo? Els Bidasoa, Franklin Granollers, que hem tingut aquesta temporada o altres temporades, hi ha molt missatge, molta conversa durant el partit. Com els he d'imaginar, aquests duels?
Sí, ya hay tantos años que siempre nos preguntaban esto, ¿sabes? Y era como, si es una sensación extraña, pero ya cada vez ya no está siendo extraño, ya está siendo cada vez, pues... más reciente, que normal, que él antes en Bidasoa, yo estaba en Benidorm, después compartimos juntos equipo, también hemos compartido selección, y ahora pues claro, el partido de la semana pasada pues fue extraño también, porque también como tenía que, yo estoy fichado en el Bidasoa, pues es algo extraño, pero claro, yo siempre no me salgo de donde estoy y del éxito deportivo que es quedar segundo también a nivel individual como a nivel colectivo. Así que nada, pues luchar a muerte. Obviamente yo con mi hermano nos picamos y ahí hay unas imágenes que Rodrigo se enfadó conmigo. Pues bueno, oye, pues te enfadas, pues me da igual. Si al final él tira para su lado y yo tiro para el mío.
Ya se le pasará, ¿no?
Ya se le pasará y se le pasó ya al final del partido. Ya está, un abrazo, un beso y ya.
Tu quan decideixes venir cap a Espanya? És a dir, que tu tenies molt clar que havies de marxar de Xile per poder dedicar-te en això de l'handbol?
Sí, yo lo tenía clarísimo. Yo empecé en Torrevieja, cuando Rodrigo fichó en Torrevieja. Antes de venir a Granollers, estaba en Torrevieja, y yo ahí tenía 18 años, y fui al segundo equipo de Torrevieja, al segundo nacional, y entrenaba con el Asobal. Y lo tenía clarísimo. Yo sí o sí quería irme, por lo menos intentarlo. El hecho de, oye, que no sea porque no lo intento, que sea porque igual no tengo la capacidad de poder llegar a ser un jugador profesional. Mi sueño en ese momento era jugar en la B. Yo me acuerdo que Rodrigo subió la fase de ascenso con un Huesca y yo la veía por internet en Chile y dije, yo quiero jugar ahí. Pues mira,
Mira on estem, a punt de jugar una feina al Ford. Però això és un bon exemple, no?, d'un currante del món de l'handbol, no? Esteban, de dir, hòstia, ens ho hem hagut de guanyar des de la quarta divisió fins a arribar a Flensburg ara d'aquí a una setmana, no?
O sea, mi babá sempre me decía, Esteban, hay dos maneras de llegar al éxito. Una es currando como un cabrón y la segunda es un talento nato. Ya está, que hay jugadores con talento. Yo desde luego talento no tenía. Pues a currar, a mejorar lanzamientos, recepción, desplazamientos, de todo para ser un mejor jugador día a día.
Què et va portar a Granollers ara fa 3 anys? Per què decideixes venir on també havia passat, com deies abans, el teu germà, en Rodrigo?
Me ha aportado mucho, o sea, Granollers me ha aportado liderazgo que en otro equipo quizás no tenía ese peso en el equipo y ahora uno lo siente y claro, y es difícil dejarlo, es muy difícil, a mí me duele mucho. He crecido muchísimo también como jugador, tanto en la defensa como en ataque, y a nivel personal pues es otra cosa también. Estoy aquí, pues la gente, lo que te decía, pues nos juntamos por ahí, vamos para allá, un café o no sé qué. El hecho de perder, pues se pierde, pues se cambia el chip rápidamente. Hemos perdido 3 partidos seguidos y el ambiente es otro ambiente en otros clubes, ¿sabes? Es como que venga, que vamos a salir adelante, con exigencia, que no se equivoque, con exigencia, pero de otra manera de ver el deporte.
I marxes perquè també aquestes ganes de jugar amb el Rodrigo una altra vegada a Bidasoa, o quin és el motiu de plegar i deixar Granollers a final d'aquesta temporada, Rodrigo? Ai, veient què ha passat amb Rodrigo, Esteban.
Bueno, els motius... Bueno, pasaron... Hay muchas cosas, al final... Uno tenía también ganas de estar aquí y el club también está como está, claro...